D'aquí a 4 minuts arribarem a 3 quarts de 9, ara fa 6 anys de la famosa cimera de les Açores, que va donar llum verd a la invasió de l'Iraq. En aquella reunió hi havia 4 personatges importants, segur que tots els recordem ara mateix. Anem a Brussel·les, saludem Jaume Masdéu. Bon dia, Jaume.
Hola, bon dia.
Alguns d'aquests personatges estan pensant en tornar a la primera línia.
Doncs sí, en realitat normalment es parla del trio de les Açores, però en realitat si comptem bé, si mirem les fotos, són 4. L'anfitrió, que per alguna raó potser que té un instint de supervivència molt desenvolupat, va quedar fora d'algunes fotos, però el senyor Barroso, actual president de la Comissió Europea, en aquell moment primer ministre de Portugal, també hi era la foto acompanyant a Bush, Blair i Aznar. I dels 4 podem dir que n'hi ha 2 que volen tornar o que podrien tornar a primera línia de la política europea. Un és justament Barroso, que en el fons ja hi és el president de la Comissió Europea i té tots els números per ser el nou president, per repetir. Durant el seu mandat s'ha criticat molt la seva comissió per falta d'iniciativa pròpia, per seguir, diuen, els desitjos dels grans estats membres. Aquesta és la percepció instal·lada, d'una banda, a Brussel·les almenys, d'una banda que la comissió de Barroso ha tingut un perfil baix, té un perfil baix, que està desapareguda, falta d'iniciativa, però al mateix temps de l'altre cantó que Barroso repetirà. Percepcions només, però Barroso, com a gran favorit, compta amb el suport dels conservadors, lògic en un conservador com ell, però també, curiosament, amb uns socialistes europeus que, d'una banda, són incapaços de posar-se d'acord per un candidat alternatiu i, de l'altra, compta explícitament amb el suport de 3 primers ministres socialistes, entre els quals el senyor Zapatero. En el cas de Zapatero encara sorprèn més, perquè és l'home de la retirada fulminant de les tropes espanyoles a l'Iraq, i, en canvi, el senyor Barroso era allà fent-se aquella fotografia, també. Un Barroso, que aquí acaba un Barroso, tindrà a favor, probablement, la composició del Parlament Europeu, que, segons tots els sondejos, mantindrà, potser més reduïda, però mantindrà el clar domini dels conservadors.
Uh-huh. Acabes amb Barroso, però i els altres? També aspiren a un càrrec europeu?
Bueno, mira, jo diria que dels altres 3, un, Bush, no hi és, està retirat, fora de l'escena política, fins i tot molt fora, li ha deixat que mantingui l'oposició més neocon a Obama, la manté el seu segon, el dur de veritat, que era el Dick Cheney, no? I suposo, crec que està preparant unes memòries per l'any que ve, que és el que se sol fer en aquests casos. A l'Aznar el tenim ocupat ara amb la campanya electoral del senyor Mayoreja, aparentment, criticant Rajoy de passada i potenciant el seu últim llibre, aquest de com fórmules màgiques de com sortir de la crisi, no? I ens queda l'altre, el Blair, que és el gran candidat a ocupar la presidència permanent de la Unió Europea sempre que s'aprovi el Tractat de Lisboa, evidentment. És un Blair que en teoria en teoria i en pràctica és l'enviat especial del quartet per al Pròxim Orient, jo dic en teoria perquè la seva activitat més aviat ha estat reduïda, i és el gran candidat de Sarkozy, que fa un lobby actiu per obertament i els passadissos, i que comptaria com a socialista per compensar un Barroso conservador, i que pot arrossegar d'altres opinions. A qui s'hi pot oposar és Angela Merkel. Sabem que Angela Merkel no li agrada, sabem que s'hi oposarà, però fins a un cert grau, o que no sabem és si acabarà vetant-lo, no? Però no hi ha dubte que és un candidat de pes, el que passa que té una història al darrere que alguns veuen com a molt discutible que ocupi aquest càrrec de president de la Unió Europea.
Jaume, i canviant de qüestió, Obama va venir a Europa a l'abril per fer d'advocat de la candidatura de Turquia, però França i Alemanya lideren l'oposició a l'ingrés dels turcs a la Unió. Per què s'hi oposen?
Estan clarament en contra i ho van repetint habitualment l'última, aquesta setmana passada. Les raons són diverses, no?
Que sigui un país musulmà n'és un dels motius o no?
N'és una. Una que no, evidentment, no ho és oficialment. La doctrina oficial és que la Unió Europea no és un club cristià, només faltaria. Però és evident que aquest és un element que pesa aquí dintre, no? També hi ha l'altre interrogant, si és autènticament un país europeu, perquè està a cavall entre l'Europa i Àsia. Hi ha un altre element, que és un país clarament subdesenvolupat, endarrerit, i suposant que aconseguís entrar, s'emportaria una mossegada, però molt important, els fons estructurals, els diners que ajuda als països menys desenvolupats de la Unió Europea. Això pesa. Hi ha un altre element també crític, que és un país molt gran, molt poblat, i amb una població molt jove, que té un creixement demogràfic que probablement, segons les previsions, el portaria d'aquí uns anys a ser el país més poblat. I amb les regles de funcionament que s'instauraran amb el Tractat de Lisboa, que veus que és molt important aquest tractat, si no, es determina en part el pes de les votacions per, diguem-ne, el nombre de població. Per tant, ens veuríem com el país més poderós de la Unió Europea, i això en alguns països provoca una certa reticència i sobretot amb una Alemanya que, a més, és ell el més important ara, i quan aconsegueix per fi fer pesar el seu pes demogràfic, resulta que es prepara una possibilitat perquè l'acabi perdent, no? Hi ha un altre element que potser s'hi afegeix, és el fet que Angela Merkel està molt molesta amb Turquia pel fet de la resistència turca a acceptar el nomenament del primer ministre danès, el Anders Fogh Rasmussen, com a secretari general de l'OTAN. Recorda, per aquell tema de les vinyetes de Mahoma, no? Merkel era el gran defensor de Rasmussen i el va acabar imposant, però li va costar molt, i jo crec que això també pesa, encara que sigui aquest un element més conjuntural.
Jaume, ens tornem a trobar d'aquí a uns minuts a la tertúlia.
Perfecte.
Que vagi bé, fins ara.